Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol negre, 1961.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al Campanar, el programa que fem des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, els que fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater, i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Obrim el programa d'avui explicant-vos la iniciativa que un any més se celebrarà els dies 9 i 10 de març, és a dir, el proper divendres i dissabte. Es tracta, com ja sabreu, de les 24 hores per al Senyor, una proposta impulsada pel Consell Pontifici per a la nova evangelització per aquest temps de Quaresma. Quin és l'objectiu? Doncs recuperar la importància del sagrament de la reconciliació i de l'adoració eucarística. El lema d'aquest any és molt vostre el perdonar. Són diverses les convocatòries que es faran a nivell arxiprestal o parroquial. Per exemple, a Tarragona es farà l'església de la Mare de Déu del Carme, és a dir, els pares carmelites al carrer Assalt, des de divendres a les 7 de la tarda fins al dissabte a les 6 del vespre. A Reus serà l'església de la Puríssima Sang, qui acollirà les 24 hores per al Senyor. Hi haurà adoració eucarística i possibilitat per a rebre el sagrament de la reconciliació, el sagrament de la penitència, des de les 9 del matí, de divendres dia 9, fins a les 9 del matí del dissabte 10. I acabem amb una altra proposta. Serà a Valls, també a la capella de les Monges Mínimes, on el divendres a les 8 del vespre començarà aquesta iniciativa de les 24 hores per al Senyor, que acabarà l'endemà. Tots els detalls dels horaris els podreu trobar a la secció d'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Escoltem ara el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla de la jornada que l'Església sempre celebra el primer diumenge de març, el Dia d'Hispanoamèrica.
Déu vos guard. El primer diumenge de març l'Església celebra el Dia d'Hispanoamèrica. És una jornada impulsada des de 1959 per enfortir els llaços de fraternitat i comunió amb els països de parla hispana del continent americà. Des del viatge de Colom fins avui, han estat molts milers els religiosos que durant aquests segles han creuat l'oceà per dur a l'Amèrica la llavor de l'Evangeli. També sacerdots diocesans en el marc de l'OCSA, obra de cooperació sacerdotal hispanoamericana. La llavor ha donat un gran fruit en aquelles terres. Actualment, dels 1.200 milions de batejats, la meitat viu en Amèrica i d'ells 480 milions als països llatinoamericans. Dos països són els que tenen més catòlics del món, Brasil, 134 milions, i Mèxic, 96 milions. Per si faltava una dada que confirmés la pujança de l'Església hispanoamericana, des del 13 de març de 2013, els catòlics tenen el primer papa procedent d'aquest continent. Francesc és el pontífex número 266 de l'Església Universal. En aquest dia d'Hispanoamèrica no sols preguem pels missioners, alguns d'ells seglars que han anat a aquests països atenent una crida vocacional. També preguem pels tants germans nostres llatinoamericans que han vingut a viure entre nosaltres, enriquint la nostra societat amb les seves tradicions culturals i amb la seva forma sovint més cordial i més sensible de viure la religió comuna. En un món global, l'Església en sortida que estimula el Papa es produeix en ambdues direccions. És molt el que des d'aquí hem portat a Amèrica i molt el que ens ve retornat amb aire de frescor a una Europa que sembla envellida quan es pensa en la joventut perenne de la fe. Molts hispanoamericans venen com a immigrants i davant el nou vingut, com ho ha assenyalat el Papa, a vegades es té por que perturbin l'ordre establert, que robin alguna cosa que hem construït amb patiment. Els nouvinguts també tenen por. Por de la confrontació, del judici, de la discriminació, del fracàs. Aquests temors són legítims. Es fonamenten en dubtes perfectament comprensibles des del punt de vista humà. No és pecat tenir dubtes i pors. El pecat és deixar que els nostres temors determinin les nostres respostes, com renunciar a l'encontre amb l'altre. Aquestes reflexions del Papa poden ajudar-nos perquè la integració sigui completa. Personalment, vull agrair a tants immigrants arribats de l'Amèrica hispana el servei impagable que presten a persones grans, cuidant-les a casa seva o acompanyant-les quan surten al carrer. Som veritablement de la família i l'enriquiment espiritual és mutu i abundant. Adéu-siau.
Donem pas ara a l'Evangeli d'aquest diumenge, que és el tercer de Quaresma. Correspon al capítol 2 de l'Evangeli segons Sant Joan, versets del 13 al 25, i fa referència a la purificació del temple. Tot seguit, escoltarem el comentari d'aquest Evangeli de la mà del biblista mossèn Joan Magí.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 4 de març celebrem el tercer diumenge de Quaresma. La Quaresma és camí sempre nou vers la Pasqua, experimentant la força de caminar en la intimitat de Jesús i mantenint l'alegria eclesial amb l'espòs entre nosaltres, purificant el veritable sentit de l'esforç per aconseguir-ho.
Déu ens ha donat la vida per a gaudir-la plenament en la seva amistat. Per això ens ofereix contínuament i per tot arreu la saviesa i la força de la seva paraula. Reunir-nos amb Crist per escoltar l'Evangeli i compartir-lo és la millor pràctica quaresmal.
És bo reunir-se per a pregar i donar gràcies al Pare a favor de tothom. Això és agradable a Déu, Salvador nostre, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat.
El Papa Francesc ens diu: la intimitat de l'Església amb Jesús és una intimitat itinerant, i la comunió essencialment es configura com a comunió missionera. Fidel al model del mestre, és vital que avui l'Església surti a anunciar l'Evangeli a tothom, arreu, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic i sense por. L'alegria de l'Evangeli és per a tot el poble. No pot excloure ningú. Això ho anuncia l'àngel als pastors de Belém. No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà tot el poble una gran alegria. L'Apocalipsi es refereix a una bona nova eterna que havia d'anunciar als habitants de la Terra a totes les nacions, tribus, llengües i pobles.
L'Evangeli ens presenta Jesús al veritable temple del culte renovat i definitiu.
A la narració de l'Evangeli de Joan veiem la purificació del culte antic anunciada pel profeta Malaquies. Veiem en Jesús el santuari del Nou Testament, no fet per mans d'home. Escoltem Jesús proclamant la nostra santificació en el nou culte que en ell es realitza complint la voluntat del Pare. Per tant, germans, tenim plena llibertat d'entrar al santuari gràcies a la sang de Jesús. Ell ha inaugurat per a nosaltres un camí nou i viu que passa a través de la cortina del lloc santíssim, és a dir, a través de la seva humanitat.
I com cada setmana d'aquest temps de Quaresma, avui també comptem amb la col·laboració del pare Pere Cardona, que és delegat de Vida Consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona. Cada setmana es fixa en un aspecte concret que ens pot ajudar en aquest camí quaresmal. Avui ens parla de com pot canviar la nostra mirada.
Fa pocs dies vaig retrobar casualment dues estampes. Les tenia dintre d'un llibre. No són un dibuix, són fotografia. Una, la del germanet Charles de Foucault, i l'altra, d'un germà caputxí molt conegut, sobretot a Andalusia. Es tracta de Fray Leopoldo de Alpandeire. Aquells ulls, aquella mirada que recull la fotografia, l'estampa, t'adones que aquestes persones veien més enllà. En aquest cas, més endins, a la persona o persones amb les quals tractaven ordinàriament o amb els que tenien al davant. No és una mirada superficial. La seva mirada de cap manera era superficial. El seu rostre transmet pau, bondat. No et sents jutjat més aviat, i ara que estem en Quaresma, direm que davant d'aquestes mirades et sents convidat a la conversió. I el que és important, la mirada no se'ls endurí mai, malgrat la vida no els va tractar sempre bé. Aquesta és una característica dels homes i dones de Déu. No canvien la mirada malgrat la vida els hagi tractat malament. Un bon exercici quaresmal podria ser canviar la manera de veure els altres. I quan dic els altres, vull dir aquelles persones que per un motiu o un altre en tenim un cliché fet per nosaltres, o bé pel que m'han dit. Ai, si algú ens fes una fotografia quan mirem una d'aquestes persones amb el nostre cliché. Què hi veuria els nostres ulls? L'oració de la missa del diumenge segon de Quaresma demanàvem que la purificació de la nostra visió interior. I, sobretot, com havíem de purificar aquesta visió interior? És a dir, demanar al Senyor de veure les persones i les coses com les veia Jesús. Doncs molt fàcil. La mateixa oració també ens ho dia, i a l'Evangeli. Ho deia dient, escolteu-lo, l'Evangeli. I l'oració deia, escoltar la paraula de Déu i alimentar-nos d'aquesta paraula.
Obrim l'espai de notícies del programa amb la benedicció i inauguració del nou local de Càritas Parroquial de Falset.
Prop d'un centenar de persones van assistir a l'acte d'inauguració de les noves dependències de Càritas Parroquial de Falset, un espai que dignifica i dona més qualitat a la gran feina que Càritas fa a Falset des de fa temps. Els nous locals disposen de dues plantes per acollir el servei de distribució d'aliments, un rober del projecte Filigrana, dos magatzems, un office, provadors i despatxos per a l'administració. També disposa d'un espai especialment destinat a l'acollida que pel seu disseny ofereix a les persones participants un ambient adequat i amable que afavoreix la intimitat i el tracte. A la inauguració hi van assistir l'arcabisbe Jaume Pujol, qui va agrair el treball de totes les persones implicades, el rector de la parròquia i la responsable de Càritas Falset, mossèn Josep Maria Alegret i Pilar Roda, i l'alcalde de la població, Jaume Domènech, qui va assegurar la disponibilitat de l'Ajuntament per a seguir col·laborant. També hi van ser presents el director de Càritas Diocesana, Francesc Roig, juntament amb d'altres membres de l'equip directiu, personal de Càritas i voluntariat.
I l'Hospitalitat Diocesana ha celebrat recentment la Festa de la Mare de Déu de Lourdes a Tarragona.
El diumenge 18 de febrer, l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes va celebrar la seva festa amb una missa, una visita cultural i un dinar de germanor. La jornada es va iniciar al matí amb la celebració de l'Eucaristia a la catedral presidida pel senyor arcabisbe, monsenyor Jaume Pujol, i concelebrada per mossèn Joaquim Gras, conciliari diocesà, a la catedral de Tarragona. En l'homilia, el senyor arcabisbe es va centrar en alguns dels punts que el papa Francesc ha tractat en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt d'aquest any, destacant la vocació maternal que l'Església sempre ha tingut vers els necessitats amb una rica sèrie d'iniciatives a favor dels malalts. En el decurs de la celebració també va tenir lloc l'acte de compromís dels nous membres titulars admesos a l'Hospitalitat. Després de la missa, van visitar el Museu Bíblic Tarraconense i seguidament hi va haver el dinar de germanor al Centre Tarraconense, al Seminari, on es va homenatjar el doctor Miquel Domènech en agraïment a l'assistència mèdica que ha brindat en els pelegrinatges de l'Hospitalitat al llarg de 25 anys.
I tanquem aquest bloc de notícies amb el comunicat que han fet públic recentment la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, la Conferència Episcopal Espanyola, la Comissió Islàmica d'Espanya i la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques davant les ofenses als sentiments religiosos.
En el text mostren la seva preocupació i tristesa per les constants i reiterades ofenses als sentiments religiosos dels fidels de diferents confessions. Davant d'aquesta situació, demanen respectes per a creients i no creients. Les entitats signants es lamenten per la discriminació o delictes d'odi que es donen per motius religiosos i diuen que les ofenses contra els sentiments religiosos encara gaudeixen al nostre país d'una tolerància social incomprensible. Afegeixen que a Espanya es profanen temples i símbols, es fa burla i escarni públic dels referents més sagrats de la fe religiosa de milions de persones amb total impunitat i tolerància. Ho hem tornat a veure per Carnaval, diu la nota referint-se al pregó del Carnaval de Santiago de Compostela, on cristians, jueus i musulmans, que amb diferents sensibilitats compartim el respecte o devoció per les persones de Jesús, Maria i els sants dels textos bíblics, observem amb dolor un espectacle vergonyós amb provocacions que ningú de nosaltres admetria si l'ofensa anés dirigida contra els sentiments o valors compartits d'altres col·lectius. En aquesta nota conjunta també afirmen que la llibertat d'expressió no és un dret absolut, ja que té els seus límits quan es vulnera una altra llibertat. Aquest comunicat el podeu llegir al web de l'Arcabisbat de Tarragona.
Durant els dos propers caps de setmana, el 10, 11 i 17 i 18 de març, l'Església Parroquial de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp acollirà, després de 9 anys, La Passió, una obra impulsada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de la Selva del Camp, que compta amb el text d'un poeta i un científic molt reconegut a casa nostra, en David Jou. I amb motiu d'aquesta representació, avui hem convidat a dues persones molt implicades amb aquesta obra, per una banda, el director d'aquesta obra, en Josep Maria Puig, i la procuradora de la Confraria de la Sang, la senyora Lluïsa Garriga. Benvinguts a tots.
Gràcies.
Dos.
Gràcies. Gràcies.
La representació de la Passió potser és l'acte previ més rellevant abans de Setmana Santa, no? Podem dir, de la Selva del Camp. Es va fer l'any 2009, ara es torna a fer al cap de 9 anys. Per què s'ha volgut recuperar?
Bé, es va fer el 2009 i aleshores, parlant amb els de la congregació, volíem fixar una data, no? Perquè es fes al cap, doncs, de 3, 4, 5, 10 anys, etcètera. Bueno, han anat sorgint diferents coses que no s'ha pogut fer i s'ha recuperat, doncs, ara aquest 2018. No sé, a partir ara del 18, doncs, si podran o voldran establir doncs, la congregació doncs, de dir doncs, cada 5 anys o cada 10 anys, etc. No?
I l'any 2009, com va sorgir aquesta iniciativa?
Van venir a trobar els de la confraria per dirigir una passió. Bueno, em van portar la passió, que és la que havíem fet l'any 70-71, que era un text medieval en el qual jo hi feia el Jesús. Tenia 19-20 anyets, tenia.
Per tant, la Selva ja té...
A la Selva, sí, sí, la passat. Selva té molta tradició teatral, cultural, podríem dir. No, més, no cal especificar-ho amb el teatral, cultural, en té molta. El que passa que quan doncs, ja vaig agafar el text per dedicar-m'hi exclusivament, pues, vaig intentar mirar-me'l del davant, del darrere, del revés, a veure com podia, perquè no m'entrava, no? El text aquell que havíem fet aleshores. I aleshores els hi vaig comentar, dic que a veure si doncs, voleu que jo us munti la passió, doncs s'ha de fer un text nou, un text d'ara, del segle XXI, i que ens el faci doncs, un autor doncs, també d'ara, amb els problemes que tenim la gent o amb els interrogants que es fem de tota la història doncs, que ens podem formar per part doncs, de la passió, de Jesucrist, etcètera, no? Tot això. I aleshores em vaig entrevistar, que és un cosí germà meu, mossèn Armand, que el deveu conèixer, mossèn Armand Puig, i ell em va donar doncs, dos o tres autors i em va deixar uns llibres de poemes del David Jou. I jo, un cop vaig llegir doncs, els dos llibres, vaig dir, hem d'anar a veure amb aquest senyor primer que res. Ell ens va concertar una visita a Barcelona, al seminari, ens va presentar, jo li vaig estar explicant doncs, l'idea que jo portava de passió. Amb això era l'estiu i faltaven, ho recordo perfectament, dos dies per Nadal. Vaig rebre un correu cap al qual em deia això és un començament de passió, a veure què li sembla i a partir d'aquí, doncs, si vol, comencem a treballar. I bé, i a partir d'aquí doncs, vam estar treballant tot un any, ell i jo, doncs, correu va, correu bé, posem més diàleg, traiem diàleg, afegim actors, personatges, etc, fins al 2007, que jo he dit, bueno, jo ja la tanco aquí, però quedo obert a qualsevol suggeriment en el moment doncs, de fer el muntatge. No?
Anomenen, per tant, aquesta passió com la passió del segle XXI.
Passió del segle XXI, sí.
Com definirien el text? És a dir,
el
què el fa característic, diferent d'altres passions?
El text és molt punyent, és molt fort. Els personatges estan carregats tots. Són uns personatges amb molta humanitat, molt humans, molt del dia a dia. I aleshores són personatges que es fan moltes preguntes. Les preguntes que ens podem fer nosaltres mateixos sobre la passió, no? El per què de tot. I, a més, vam aprofitar també, aleshores, enguany vam haver de canviar el format de la posada en escena, però, bueno, tot i amb això també es manté igual. El que passa que aleshores vam treballar amb el públic molt a prop, i eren unes preguntes que ens permetien interpel·lar també a l'espectador, que al mateix temps també es fes aquestes preguntes, aquestes pors que tenien els mateixos personatges, no? Inclús Jesús es fa moltes preguntes. L'única que no es fa preguntes de tota la passió és Maria. Maria ho té molt clar. Té, no sé si sabia o no sabia el que havia d'anar passant, però ella no se'n fa de preguntes. Però tots els apòstols mateix, doncs, el moment del Sant Sopar, no? El per què, no? Del cos i de la sang, dona menjar a la gent que no en tenen. Però per què ho dius, que això és el teu cos? Són coses que nosaltres no entenem, no? Ja dic, Jesús també a l'hort de Getsemaní es fa moltes preguntes cap al silenci de Déu, no? O sigui, és això el que estic, el que jo estic fent, jo crec que ho faig bé, però és això el que vols? He de passar per tot el que he de passar perquè, doncs, per salvar per el poble, la gent, O sigui, tot una sèrie de preguntes que són molt, molt fortes i, clar, quan les adreces al públic, doncs fa que el públic això ho reflexioni, també s'ho pregunti, i, clar, això és el que la fa molt...
S'interpel·la d'alguna manera l'espectador,
sí,
no?
Sí, molt, molt.
La Confraria de la Sang és el que impulsa aquesta iniciativa, aquesta obra. Quantes persones en formen part, entre actors, músics?
Doncs gairebé 250 persones hi col·laborem directament fent la passió. Jo destacaria també, del que deia el Josep Maria Puig, és el text, per una banda, és molt enriquidor, és molt punyent, com deia, és molt cru, però també la teatralització, com se van desenvolupant els personatges, com veus que un mateix personatge, al llarg de l'obra, canvia de caràcter o canvia en la fe, no? I això ho han treballat molt teatralment, tant el senyor Puig com el Carles Vigorra, que és codirector en aquesta edició de La Passió, i s'ha fet un treball molt intens amb els actors, que s'han implicat moltíssim, i és una de les parts que pot atraure més al públic. L'altra és la música. La música és en directe. Hi ha unes 100 persones entre la coral de l'Escola Cantòrum i la banda de música de la Selva del Camp, que en aquesta edició estaran situats al final de l'església recuperant una mica la idea de cor. I, per tant, el públic quedarà entremig de la representació, quedarà envoltat, per dir-ho així, entre la representació que tindrà al davant i la música que li vindrà al darrere. Cal dir que la música que s'interpreta és gairebé tota el repertori de la Setmana Santa Salvatana. Són peces autòctones que són molt nostres, i amb això es vol fer una passió del segle XXI, però una passió de la Selva del Camp, una passió molt nostra, una passió que sentim perquè sentim les nostres melodies. També se n'interpreten d'altres, del Renaixement italià, del Victòria, i alguna peça més actual que s'ha incorporat dins de la passió. I també incorporem una pantalla on s'emeten imatges audiovisuals que en diferents moments de la passió, que també recorden a la nostra Setmana Santa, a l'actualitat, a la passió que la gent que pateix en aquests moments per diferents motius, per guerres, per situacions difícils, està vivint aquestes situacions i ajuda a aquesta reflexió del públic a aquests mitjans audiovisuals. No? La idea, han fet un escenari específic per tapar tot el presbiteri, un escenari de fusta gran que serà exclusivament per la passió, o sigui, que la intenció és que ja quedi per poder fer noves edicions.
Hi hagi una continuïtat.
Hi hagi una continuïtat. De moment farem l'any 2018 i llavors anirem veient...
Doncs primer tenim l'any 2018 i, per tant, els dies 10 i 11 de març i 17 sí. i 18. Com la gent, com es poden adquirir les entrades?
Doncs mira, hem posat a disposició del públic un telèfon que o bé trucant o bé per WhatsApp s'hi poden posar en contacte. Aquest telèfon és el 682 75 35 73. O també per mail, que és potser més fàcil, perquè és passiolaselva@gmail.com. També tenim una pàgina del Facebook que es diu pàgina.facebook.com/passiolaselva. Que posant en contacte amb qualsevol dels tres mitjans, doncs reservem l'entrada i es pot passar a recollir el mateix dia de la representació, obrirem les taquilles a l'església mateix una hora abans. O sigui, donant el nom, ho reservem i una hora abans doncs se pot passar a recollir. El preu de l'entrada és de 12 euros i esperem que hi hagi molta gent que ho vingui a veure.
Doncs també convidem des d'aquí, des del programa, que molta gent s'engresqui i pugui gaudir d'aquesta passió que representarà durant 4 sessions.
Sí, sí.
Doncs avui ens ha acompanyat al programa de ràdio el director de l'obra de la passió de la Selva del Camp, el senyor Josep Maria Puig, i la procuradora de la Confraria de la Sang, que és qui impulsa aquesta passió, la senyora Lluïsa Garriga. Gràcies a tots dos per ser aquí avui al programa. Que vagi molt bé en la recta final d'assaig, suposo, no? Molta
sí,
feina aquests
últims
dies.
Sí, ara cada dia tenim molta feina.
Demà 1 i d'aquí 9 dies ja l'estrena.
Ja ho tenim aquí, això. Ja doncs molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs arribem al final del programa d'aquesta setmana. Us recordem, una setmana més, que al web esglesiatarragona.cat trobareu a la secció de la ràdio tots els programes que anem emetent, els podreu escoltar de nou o bé descarregar-los. Res més, tornem la propera setmana. Gràcies per seguir-nos. A reveure.